Són les 6 de la tarda.
There's something curious about this broadcast.
Un gran somriure amb Pere Espinosa.
Hola, bona tarda, aquí del Com esteu? Benvinguts, és dimarts 10 de novembre, ara sí que no m'ha quedat vocalitzat això, 10 de novembre 2015. Saludem a l'Ester i saludem al Toni, que ens estan escoltant. Què tal, com esteu, família? Tot bé? I a part d'ells dos, també saludem a tota la família de Catalunya i Andorra, des de Ràdio Estel. Molt bé, va, anem a cosetes que ens interessen i anem a parlar d'una activitat, que és la de mirar-se de tant en tant l'internet. I a través de l'internet també esbrinar coses com el que posen els titulars dels diferents diaris. Perquè passem de ser de dir notícies i comentar notícies a veure absolutes barbaritats. Barbaritats que, a més, podríem considerar com d'entrega de premis tipus als Oscars o coses així, no? En plan, notícies d'aquelles que dius són muy rimbombantes però no diuen res. I que en el fons dius, però què està passant al món? Bueno, però el món és el que és. És una piltrafilla rodó que cada cop té més problemes de climatització i de temperatures. Toni, bona tarda.
Molt bona tarda.
Vens acalorat, tu, també.
Sí, màniga curta.
Avui he estat mirant les notícies al migdia i he vist un document que parlava justament del tema del clima i com no sortien com diferents ciutats inundades. No ha sortit Barcelona, però te'n podria dir, per exemple, que havia sortit Benicàssim, es diu? No, Benicàssim no. És impossible, Benicàssim. No, Benicàssim té mar. Però tampoc ha sortit, Toni, no estàs al cas.
No, jo poca cosa, Benicàssim al festival.
Aquell senyor que era gruixut, que sortia amb una tonadilla, ortonadillidera, com es diu? La que canta, la Pantojilla.
El Kiko.
No, Kiko no.
El germà.
Isabel Pantoja. No, Isabel Pantoja. Tampoc era tan complicat. Isabel Pantoja, si me cuentas algún documento, Isabel Pantoja, pónmelo, por favor, Mario. Bona tarda, Mario. Isabel Pantoja estava... va tenir una relació amb un del senyor Julián Muñoz.
Ah, sí.
Vale, aquest senyor va ser alcalde d'una població.
Marbella.
Molt bé, Toni. Molt bé. T'has guanyat els 10 punts del concurs. Molt bé, doncs a Marbella sortia en aquest documental i mira per on Marbella sortia inundada. Seria l'única manera de matar la corrupció? Deixar que l'ecologia faci la seva i que després, a través d'anar inundant ciutats, a través del clima, anem acabant amb la corrupció? Aquesta senyora no entra en prisió o on està en prisió? Està en prisió. Bueno, vale, quítamela. Aprovechemos este momento que tiene de lapsus para que no cante de momento. No, vull dir, escolta, cadascú li agrada el que li agrada. A mi Isabel Pantoja sempre m'ha apassionat, Toni, sí. De tota la vida. Bueno, escolta, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, molt bé. Acalorat, com tu dius. La temperatura, no sé què passa, però... jo fa 2 setmanes anava una miqueta tapat i des d'ahir vaig començar a veure gent amb xancletes i amb pantalons curts.
Sí, que és veritat.
I em vaig plantejar per què jo no puc anar també amb samarreta màniga curta sense fer el ridícul.
És veritat. Perdó.
No, i he decidit avui sortir al carrer amb samarreta, màniga curta, això sí, amb una jaqueta.
Jo quan t'he vist acalorat també m'he posat, després que m'ha tret la camisa, sí, ja m'he tret tot el que portava i t'he pogut fer costat i m'he posat la meva samarreta també de màniga curta, Toni.
A més, sempre m'he queixat, sempre que vinc aquí, que jo tinc calor amb aquest estudi. S'està molt bé, però jo potser sóc un tio calorós.
Mira, tothom està encostipat. Jo vaig estar amb grip la setmana passada, que per exemple, bueno, no vull explicar-ho en directe perquè seria tan avalós per part meva. El Lluís està fotut del coll, ja tenia mal de cap la setmana passada i ja està afònic, és poc, no té veu. Però no és un encostipat, és de la veu. No sé, li passa alguna cosa al coll. No pren pastilles, això també és raro, és estrany. És com el fenomen aquest d'anar matant la corrupció a través d'inundacions i inundar ciutats. És un preu, un cost molt alt, aquest, també.
Home.
No? No trobes?
Home. Sí.
És com això, agafar 4 goril·les amb 4 encenedors i que vagin desfent la neu d'allà als pol nord i pol sud. I amb l'aigua que vagi caient, doncs anem inundant ciutats.
Home, però no, que carai, que està molt bé la neu.
Sí, la neu pols, sobretot.
Bueno, sí, em fas recordar un gag.
Sí, és veritat. També tenim a la nostra producció a Inés Granados avui entre nosaltres i al Mario Ramírez. Bueno, anem avançant, aviam. Per exemple, què em volies comentar, Toni?
Bé, doncs que aquesta... Si puc entrar directament al futbol, perquè la cosa no donarà gaire de sí, però sí que és veritat que s'ha acabat ja aquesta jornada número 11 amb un Barça líder, tu.
És veritat,
sí,
és veritat.
Dèiem que estava malament, que el Barça no defensava bé. Doncs bé, 4 partits sense encaixar gols. Copa del Rei, 2 de Lliga i un de la Champions. Per tant, 4 partits consecutius sense rebre res.
Perdona, en Catelli, però a més també vull fer menció que hi ha una dada històrica i molt puntual. No vam encaixar cap cop amb el Vallbona, que és un equip parlo de...
A nivell
mundial, vull dir, té una certa dificultat.
Sí, però això. Vam començar per aquí sense rebre res i ara estem amb la porteria a zero, cosa que el Madrid no pot dir el mateix. Ha passat de ser l'equip menys golejat de primera divisió a ser el segon menys golejat. Per què? Doncs perquè l'Atlético només n'ha rebut 6 i el Madrid amb els 3 de Sevilla ja n'ha encaixat 7. Per tant, les coses es van igualant. El Madrid és el màxim golejador de la Lliga amb 26 gols i el Barça amb 25. Per tant, sembla que Barça i Madrid ja es comencen a semblar una miqueta, amb la diferència que el Barça està 3 punts per sobre del Madrid.
Molt bé, 3 punts per sobre, que a més, si no m'equivoco, i després de les desfetes nacionals, no?
Desfetes nacionals, perquè això em fa invitar a pensar que no hi hagi lesions per part del Barça, si menys no.
No, saps què dic? No.
Desfeta nacional, ho trobo molt
clar. No, però saps per què ho dic? Perquè justament dic desfeta nacional perquè em fa pensar en un cucurutxo. I et diré per què. Perquè les seleccions, a no ser que hi hagi Mundial o Europeu, no juguen mai a l'estiu. Llavors dic desfeta nacional perquè és com... Ho comparo amb el cucurutxo.
Amb el cucurutxo.
Sí, no menges tu cucurutxos?
Sí, m'agraden els cucurutxos, però sóc de gustos molt atípics.
Deixa'm que et pregunti, Toni, ja sé que ets un home que, a més, la política t'importa tant com a mi, vull dir que ets un home que et despertes amb el diari, vas dormir amb el diari, sobretot si és un parell de dies millor, perquè així no et poses al dia i sempre tens com la necessitat d'aprendre coses noves. Salut, Toni. Escolta, sabies que la senyoreta Arrimadas estava casada?
Sí.
Amb un tio molt proper, no? Suposo?
No, jo em pensava que estava...
No, l'has pillat. Et feia una broma senzilla. Arrimadas, proper. No sabia que estava casada.
Sí, però jo sabia que estava... Fa 5 anys que està aquí a Catalunya. Això sí que ho sé.
Però quina edat té?
Home, deu ser joveneta, no?
Però...
On vols anar a parar, amb això?
No. Era per anar... O sigui, per anar intercalant esports amb notícies d'actualitat. Avui l'Arrimadas li diu al senyor Mas... Senyor Mas, usted sabe que todo lo que está diciendo es mentira. Ja està, era un titular. Però la notícia no és aquesta notícia, sí, sinó que l'altre dia em vaig assabentar que ella estava casada. I tot i ser com és, o pensar el que pensa, va ser una notícia que a mi em va entristir molt. Penso que hi hauria d'haver molta més política.
Per què la trobes de bellesa exterior...
Què t'he dit abans de les eleccions?
Desfeta.
Exacte. Pues, diríem que aquesta és la xocolata encara que no s'ha desfet. No, home, la xocolata és bona quan és sòlida. La xocolata és molt bona quan la treus del cartonet i trenques el cartonet i dius, mira quina xocolata. I la mossegues i dius, és xocolata amb llet i sense sucre. Pues, el mateix.
Bueno, però, a veure, aquí entraries en el parany de dir què és millor, la xocolata desfeta o la xocolata amb barreta, com has dit tu?
A mi des de petit sempre m'agradava amb xurros, però és un tema que també va molt amb la festa major.
Ah, veus, xocolata amb xurros. A mi la meva àvia em feia molt i és una de les coses que ara trobo molt a faltar perquè no sóc persona de fer xocolata amb xurros, em fa mandra, no sé fregir bé el xurro, i sempre que agafes una bossa de xurros al supermercat se't queda com amb el fet.
Venen xurros al supermercat, Toni?
Sí, venen les bossetes aquelles congelades, tu la fiques a la cassola, però no queden de cap manera.
Xurros congelats venen al supermercat?
Sí, senyor.
I una cosa, i te va bé, te'n feia xurros o feia la xocolata?
Sí, ella els feia bé, però jo ho he intentat bé. Jo no, la meva parella, perquè jo cuinant no en tinc ni idea, ho reconeixo, sóc molt nul cuinant. No surt tant del tot bé.
Molt bé, ara que parlem de xurros, tenim alguna xurrada o alguna crítica del xurro de la pel·lícula que va presentar ahir Ronaldo a Londres? Perquè se sap alguna cosa, tothom ha parlat de la presentació, però ningú ha fet esment de la pel·lícula. La pel·lícula que era un document, avui també, mirant les notícies, que és un document que miro cada X anys, avui em tocava, Toni, tinc que reconèixer-ho, i mirant les notícies he vist que el Ronaldo, després dels entrenos, va amb una piscina, que hi ha com una bicicleta d'aquestes de pedalejar, però dintre l'aigua, amb aigua congelada.
Jo no ho he entès. Jo, l'única vegada que m'he posat sota d'una piscina d'aigua freda va ser Andorra Caldea. I és espectacular la sensació que té entre el cos. Suposo que deu ser per tornar a reactivar bé tota la sang i tots els músculs que descansin, etc. Ho vaig llegir l'altre dia i em va semblar una fascinada fer aquesta bajanada.
Mira, vull parlar-te d'una cursa i una cursa que és molt interessant. També ho acabo llegint en un dels diaris que es publiquen dia sí i dia també, Toni, perquè saps que l'actualitat no només és un dia, sinó ha de ser cada dia. Escoltem aquesta cançó perquè et vull il·lustrar-te. Te'n recordes la pel·lícula Ghostbusters?
Sí, senyor.
De què anava aquesta pel·lícula, Toni?
Els caçafantasmes.
Molt bé, ja està. Ja ho has dit tot. Ho has dit claríssim. No anava res més d'uns senyors que caçaven fantasmes. Bueno, doncs tinc una notícia que no sé si és bona o és dolenta. Us vull dir que tots els manteros de Barcelona han marxat per potes, perquè es veu que hi ha tant dispositiu policial que de cop i volta han desaparegut. I ara han trucat a diferents caçafantasmes retirats i no retirats. Aviam si algú pot saber on estan els manteros que hi havia a Barcelona. N'hi havia molts. No en queda ni un. Què ha passat? On són? Com han desaparegut? Això és un tema a estudiar, Toni.
Home, normalment, pot ser que sempre vinguin més a l'època d'estiu, però sí que és veritat que ara, darrerament, també se'n trobaven...
També pot ser que la música estigui patint una crisi i que no hi hagi manera de treure CDs pirates com Déu mana i que no tenen feina, no venen res. Lògicament, diu, si els artistes no treuen cançons bones, ni hi ha bisbals que treguin disco de pirateria, els manteros desapareixen. També és veritat que venen bolsos.
Sí, venen bolsos i samarretes i bambes. Últimament semblaven botigues.
T'agrada aquesta samarreta, Toni?
Sí.
No la vaig comprar un mantero.
M'agrada molt perquè la puc explicar, surt a la PUC.
Sí,
l'he trobat molt original. De fet, ara entenc el què de la samarreta. Quan t'has tret la camisa de texà i t'has posat a maniga curta, veia que sortia un iPhone, no?
Mm-hmm.
I a dalt hi veia un sortidor com si fos de sifon.
Sifoman.
Però no hi ha caigut. I ara veig, sí, o sigui, una S petita i iPhone, tot d'això, sifon. M'ha semblat original, sifon.
Sí, sí, està molt bé, gràcies.
És original?
No.
Està ben pensat, sifon?
Sí, no, està molt bé. Sifoman. Bueno, explica'm, què?
Continuem...
Ah, no. Anem a l'estrena de Ronaldo. Aviam, tenim notificacions d'aquesta pel·lícula o no tenim notificacions? Saps si és bona?
Home,
hi ha algun comentari? Sabem que hi havia... Van anar el... Com es diu l'entrenador del cabell blanc?
L'Ancelotti, el Mourinho, el van acompanyar, també el seu representant, el Mendes, i poqueta cosa més del Real Madrid, eh?
Fixa't una cosa, que t'he preguntat per entrenadors de cabell blanc, i tu, l'Ancelotti, de quin color té el cabell?
Cabell blanc.
Molt bé. El senyor que està amb el
centre... Mourinho.
També té de color blanc. I el Ferguson, que era l'antic entrenador...
Sí, senyor.
També de color blanc. Quina curiositat.
Aquí et podria dir, com deia Mourinho, i és que a Guardiola no li agrada el futbol perquè és calb. Cuidado, per això no té el cabell blanc.
Mira, ben vist aquesta. Per què no hi havia representació del Madrid a Londres?
Aquí és el que diuen, que hi ha problemes, que no estan ben avinguts tots. Benítez amb Ronaldo no s'hi acaba de portar bé, i Ronaldo, amb aquestes declaracions que està fet, de que si potser es queda, que si potser marxa, de que si l'entrenador del PSG li diu que m'agradaria entrenar amb tu, etc, hi ha un batibull.
Toni, estic molt malament del món del periodisme, últimament m'he abandonat, però l'altre dia vaig semblar llegir una notícia un tal Luis de l'Olmos, jo pensava que era un periodista, no? Luis de l'Olmos, que ara és metge del Real Madrid i que es veu que està picabrallat amb el Ramos? No, és el mateix home, no?
No
parlem sí, de l'antic periodista. No. Luis de l'Olmos no és metge del Madrid, ara.
No, senyor, no. És un metge que també es veu que molts jugadors del Real Madrid no hi acaben de sentir-se gust amb ells i prefereixen anar amb un metge exterior del club.
Però quantes coses estan passant aquí a casa?
Oh, moltíssimes, però cuidado, no ens fiquem tots les mans al cap perquè el Barça també n'hem tingut, eh? Si menys no la temporada passada.
Què va passar?
Home, com estàvem l'any passat amb aquestes alçades? Havíem perdut contra el Madrid, havíem perdut contra el Celta i ja portàvem 8 punts perduts.
L'any passat no va ser quan vam guanyar la Copa Europa, sí, de la Lliga, la Copa del Rei i...
Sí, senyor.
Copa Catalunya.
Per això em fa por. Per això em fa por.
Vale.
Perquè fins al mes de gener no vam arrencar. I si el Madrid arrenca a partir del mes de gener?
No hauríem de patir tant, eh? Exacte. Sí, està enfadat. Mira, Mario, molt intel·ligent, aquí estan enfadats amb el Fisio. Com es diu? Olmos, el Fisio.
Olmo, no?
Olmo?
Olmos?
Olmos és un arbre. I l'Olmos és el periodista.
Una pregunta, l'Olmo què et don?
A l'Olmo què em don? Ni idea. A mi no m'ho don mai res. Ni l'Olmo, ni el Luis, ni ningú. Què dona un Olmo?
Eh?
Què dona un Olmo?
No és un fruit,
eh? Ah, sí? I quina fruit és?
És el que pregunto.
Un olmorillo?
No sé ni de quin color és el fruit. Taronja?
No, taronja seria proper a mandarina. O...
Taronja.
O nectarina, no?
Sí. No hi ha entès mai la diferència entre nectarina i mandarina. És el mateix, més o menys.
És més petit. És com ser un ou de gallina o un ou d'estrus. És una qüestió de tamany. En el fons és un ou.
Sí.
Estàs d'acord, no?
Sí.
La clara no sé si és la mateixa quantitat, però un ou d'estrus és més gran que un ou de gallina. I llavors també hi ha uns ous que són molt bons, no riguis, Toni, que a mi me'ls donaven al Montseny. Passa que de codorniu són petits.
Que són més marronosos, com amb estries negres.
No m'hi fixo tant amb els ous, Toni, però et podria dir que són...
Millor.
Sí, parlo de tamanys. No, Toni, no vull semblar mal educat, però a l'ou d'estrus sí que el recordo, perquè és molt gran. Hi ha l'ou de gallina, no?
Sí, de fet, a l'ou de
codorniu, d'aquell petit...
Pot ser una truita immensa, pel que tinc entès. I el de codorniu és aquest que...
No, el problema és trobar la pella, Toni. Sí, el problema no és l'ou, és trobar la pella.
Home, n'hi ha, avui en dia...
Per fer un ou amb una truita, amb ous d'estrus.
Home, pots anar separant el que seria el condiment i anar-lo fent diferents paelles, suposo.
Ah, bueno, també és veritat, sí. Sí. Fa temps que no menjo truites, Toni.
A mi la francesa amb formatge.
Sí? A mi m'agrada amb tonyina i amb una mica de julivert.
Sí?
Però preguntem a l'audiència, sisplau, quin fruit dona l'olmo? Mira, no m'ho havia preguntat mai. Però l'olmo en català com seria? No, és que a vegades fer cultura amb tu et porta cap, transporta. L'olmo, què seria en català, Lluís? Un oms.
Oms? Oms? Oms estaria relacionat amb Convergència.
Bueno, exacte. 93-409-2771 o 72. Truqueu-nos i ens expliqueu aquestes petites coses, detalls que el Toni aporta aquí en el programa. Molt bé, Toni, va, més coses d'esports. Ah, anem a escoltar, sobretot, perdona, que et talli, anem al tema de l'estrena del Ronaldo.
Tell me who's the best player in the world.
Me!
Until January.
That's the most important to me. It's as simple as that.
Apostei no meu filho para ir para Lisboa com 12 anos. Pensei que eu estava a abandoná-lo.
Os meus irmãos a chorar, a minha mãe... Mas que sabíem que era uma oportunidade que eu queria na vida.
Molt bé, això és un petit esboix de la pel·lícula, deia el meu amic Mario, que a més també estudia traducció, gràcies a Déu que ja el tinc amb ell, perquè jo no en tinc ni idea. Diu, soc el millor del món, comença així, no? Llavors diu... No sé què diu més. Diu, bueno, que m'ho he passat molt bé gravant aquesta pel·lícula, que lamento les imatges vergonyoses d'aquella Copa Europa on tenia la samarreta i se'n veu tot fibrat.
És curiós, perquè ell és, va estar molt crític a la gent amb ell, perquè marca el quart gol a la pròrroga davant l'Atlético Madrid a la final de Lisboa.
Sí.
I marca de penal i es treu la samarreta i fa... I carai, la gent diu, no entenc per què aquest tio, que és dels millors del món o el millor del món, depèn d'uns que el miri... Es fa aquella exageració. I després va entendre que feia aquesta pel·lícula.
I a més a més, i és veritat, a més a més ningú ho entenia, però també vull fer testimonis, no sé si has sentit la seva mare parlant, que és quan explica que ella de petit no apostava ningú pel seu fill, que
això passa a vegades.
Sí, que no hi veia cap mena de futur, que la veia molt prim, fins i tot lleig, i que bueno, un dia va portar accidentalment en un partit de costellada, no?, d'un poble, i que bueno, va tenir la sort que una pilotada li va donar el cap, i que del cap va caure cap a terra, i d'allà doncs, bueno, va semblar que havia après a jugar a futbol.
Tu no te n'enfotis? M'estàs fent enriure de la seva situació, però l'altre dia llegia un document que el Barça el va tenir aparaulat quan estava a l'Sporting de Lisboa. Finalment el Barça es va decantar per un altre jugador portuguès també, que destacava en aquells moments, que era Quaresma. Però va anar
que,
de poc...
Aquest va entrar en Quaresma, per
sí,
sempre més, no?
Sí, per sempre més, no se l'ha vist mai més. Sí, va tornar, va guanyar, em sembla, una Copa Europa, però res més Quaresma.
Va jugar amb el Barça i va estar en Quaresma, sí, a partir d'allà. Un constipat greu, no? Una lesió greu, aquesta.
Molt greu, perquè no se l'ha vist mai més al pèl. Era un jugador estimat aquí, perquè tenia bicicleta, no de la que pots fer exercici, sinó tenia molt de dribbling, estil bicicleta, i agradava molt, però, nen, no va durar res.
Molt bé. Escolta, hi ha un document que corre per les xarxes, perdona, no té res a veure amb l'esport, però bueno, ara que la Fórmula 1 està de capa i caiguda, perquè l'Alfonso no té cotxe. Es veu que últimament ha nascut una nova empresa de transport d'automòbils que carreguen un cotxe sobre l'altre. Això és veritat o és una mentida?
Això és un vídeo que circula per la xarxa i realment és veritat. És un cotxe, un compacte, un cotxe tampoc que diguéssim enorme, sinó que porta a dalt, a sobre del sostre del vehicle aquest, d'un Ford, porta una furgoneta de tamany petit. Per tant, em sembla una bestialitat.
Quedo impressionat, de les notícies que a vegades un llegeix. Per exemple, us vaig a llegir titulars d'esports dintre, clar, no diré la marca dels esports, però diu així, Jorge Lorenzo presume de novia, Núria Tomás, la ex de Gerard Piqué. Apa,
sí,
ja la tens.
Sí, senyor. Sí, jo també he flipat amb aquest titular, perquè he dit, carai, tu, feia falta dir que és l'exnòvia de Piqué?
És un detall interessant, aquest de les notícies esportives, eh? Perquè llavors hi ha un altre que diu, gran puntazo ahí de la Shakira i el Piqué, perquè justament signen autògraf amb una noia que els perseguia pel carrer.
Jo tampoc ho he entès, per què un gran puntazo?
No
m'he fet aquesta pregunta.
Igual li van clavar el boli.
Potser
signar...
sí, però realment, gent que viu de la fama que tenen perquè els altres els admiren de manera molt noble, per què, si aquests es paren a firmar un autògraf, han de fer un gran sacrifici, aquests famosos?
Toni, tu que ets un home amb gust, i posem el cas que tu no fossis el Toni, sinó fossis l'Antònia, i com a Antònia, doncs, t'agradessin...
M'agrada aquest nom, eh?
Sí, i com a Antònia t'agradessin els homes, llavors et preguntaria...
Ai!
Hi ha una diferència abismal entre el Jorge Lorenzo i el Piqué? Perquè, clar, Piqué puc veure que és un home guapo, el Jorge Lorenzo, bueno, puc veure que és un home que va amb moto, passa que no, a veure poc perquè passa molt ràpid, normalment, però... Com ho faríem?
Ara et diré una cosa que crec que tu i jo som molt iguals de pensament perquè també he pensat això. Hi ha moltes diferències entre Jorge Lorenzo i Gerard Piqué. I és que l'alçada, bàsicament és l'alçada. Un medeix gairebé 1,90 i l'altre, si arriba a 1,70, ja faria molt. Perquè normalment els motociclistes tendeixen a ser baixets doncs, per dominar una miqueta més la moto. És a dir, Jorge Lorenzo molt alt no és. Jo l'he creuat alguna vegada en algun lloc de Barcelona i alt no és. Però vaja, la noia tampoc no és que sigui gaire més alt que ell.
Hi ha tàctiques per seduir esportista darrere esportista? Però això també és una dada de interès, no? O sigui, com et fas per lligar-te a Piqué i llavors per lligar-te a Jorge Lorenzo?
Aquesta pregunta me l'he fet jo.
Perquè clar, tu te'n vas a l'Fnac a comprar un llibre o te'n vas a qualsevol biblioteca, et trobes aquesta gent normalment traient llibres a la biblioteca o...
No, perquè estan ocupats en el seu ofici. Això no vol dir que no llegeixin, però estan ocupats en el seu ofici i seria més difícil trobar-se'ls.
Sí, llavors, quines probabilitats té una dona de conquistar, per exemple, a Piqué i llavors conquistar a Jorge Lorenzo?
Però aquesta pregunta que m'estàs fent és molt bona i jo no te la sé respondre.
És anar
però...
al Camp Nou amb moto, suposo, no?
Anar amb moto o anar de paquet a la moto.
Ah, amigo.
Cuidado. També, Pere, has de veure que hi ha altres jugadors que han anat intercanviant parelles. Per exemple, una de les exnòvies de Carles Puyol, que ara ja està casat i, de fet, té criatures,
sí.
Va sortir amb una noia que també ara es casarà amb un altre jugador de futbol. Vull dir, sembla a vegades... Una rotació... Bueno, suposo que estan en tots al mateix cercle. És com el cercle d'amics, no? Que a vegades pots haver estat amb una amiga i després estàs amb una altra parella i continueu sent amics.
De fet, hi ha un exjugador de Barça, Cesc Fàbregas, que havia de sortir a Ocean's Eleven, aquella pel·lícula d'aquells que robaven, perquè va guanyar el paper d'Ocean's Eleven, no? Perquè no li va robar la noia, la dona, amb un altre jugador? I l'altre quasi bé li escampa la cara contra el terra de qualsevol camp, diguéssim, el de l'Arsenal.
I, això no em sona, eh?
Sí, home, sí, la dona que és tan amiga de la dona de Messi.
Sí, Daniela... És que es diu Daniela Simon.
Aquí ja no hi arriba tant Simon, sí, tu vols dir?
Sí, que és molt més gran que ell.
De la família de Simons, vols dir?
Més o menys, suposo, sí. La noia està posada al món de la moda, o estava posada al món de la passarel·la, i no sé si té res a veure amb les telecomunicacions.
Bueno, molt bé. Ens anem a publicitat un momentet i ara seguim comentant els munts dels esports amb el Toni, que a més ens ha portat moltes notícies. És un... Bueno, el dia que ve el Toni i aquí no s'ha de comentar.
I un espectacular.
Sí? Sí. Doncs anem a publicitat i comentes.
Un gran somriure amb Pere Espinosa. Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions. Al fin ha llegado la alternativa a la odontología restauradora convencional. En Fernando Outram Dental Solutions somos expertos en odontología adhesiva o mínimamente invasiva. Aprovechamos al 100% lo que queda sano del diente para adherir las reconstrucciones y devolver la forma y estética de un diente natural. Más de 1.200 profesionales han asistido a los cursos del doctor Fernando Outram. 28 años de excelencia en estética dental nos avalan. Ofrecemos todo tipo de tratamientos personalizados. Carillas, ortodoncia clásica, ortodoncia invisible, implantes, endodoncia, periodoncia, cirugía oral, sedación y todo ello sin dolor ni anestesia. Resultados óptimos en tan solo 4 horas. Si quieres saber más, visítanos en Paseo de Gracia 86, planta primera, Barcelona, o llámanos al 93-488-1059, 93-488-1059, www.outrandentalsolutions.com. Vol posar un nou rètol al seu establiment? Necessita cartes, mantells, roll-ups, vinils pel seu restaurant? Desitja encarregar qualsevol tipus de material corporatiu? Necessita algun servei d'impremta i no sap on acudir? A Altagraf trobarà un ampli ventall de solucions gràfiques personalitzades de la millor qualitat. Oferim serveis i solucions gràfiques mitjançant la impremta offset, la impremta digital, els ròtols, el disseny, la preimpressió, els acabats i la logística, emmagatzematge i distribució a Barcelona. Les millors tecnologies d'impressió offset digital i manipulació de paper a Barcelona. Especialistes en restauració. El nostre objectiu sempre és assolir el màxim nivell de satisfacció de tots els nostres clients. Ens ajustem a tot tipus de projectes. A Altagraf sempre trobarà tot allò que pugui necessitar. A més, disposem de servei d'entrega gratuït a tot Barcelona. Per més informació, truqui'ns al 661 055 454, 661 055 454, o visiti'ns al carrer Cobalto 125, a la nau 3 de l'Hospitalet del Llobregat. Altagraf.es.
Encara no coneixes Luz de Gasbar? Encara no coneixes el local de moda? Si ets dels que t'agrada menjar i gaudir dels millors plaers de la vida, no ho pots deixar córrer. Aquí trobaràs la deliciosa cuina tradicional catalana i els millors còctels, tot elaborat de forma sorprenent perquè estem per servir-te i fer que ho passis bé. Gaudeix de les tapes de tota la vida i dels millors entrepans a Luz de Gasbar, acompanyat de la millor música i del millor ambient, a un dels carrers més tranquils de la ciutat, obert de dilluns a dissabte a partir de l'una del migdia fins la les 3 de la matinada. A què esperes? Sí, et parlo a tu. T'esperem a Luz de Gas Bar, al carrer del Bon Pastor número 6 de Barcelona. Ah, se m'oblidava, també muntem festes privades, perquè estem amb tot. Truca'ns al 93 201 73 97. 93 201 73 97. I'm back and not
ashamed. Ok, truca de part meva del Pere Espinosa o digues que escoltes Un gran somriure i amb una mica de sort segurament et conviden a un aperitiu. No triguis més, truca.
Luz de Gas Bar. Escolta'ns i t'arrencarem un gran somriure a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs 24 minutets sobre les 6 de la tarda. Hem esbrinat moltes coses. Escolta, ja saps allò de l'Olmo, no?
Sí.
Quin bagatge cultural tenim, és patètic. Olmo és un nom, no?
Però això és per sortir al carrer i preguntar-ho, perquè...
Ningú deu saber.
Home, segurament no, però, ostres, és complicat a vegades.
I llavors diu que la fruita es diu...
Es diu?
Sàmara, o sigui... Normalment, quan vas a un restaurant, dius, què vols de postres? Posa'm unes sàmares, que han caigut de l'om. No?
Saps com vaig descobrir la patata del moniato?
Home, per favor.
Gràcies a un restaurant. Vull dir que no fem conyes amb els restaurants, perquè a vegades t'ofereixen cada cosa que dius, ostres, això no m'ho menjaria.
Però el moniato és clàssic, no, Toni?
Però a mi sempre m'havia fet molta... No, ells te'l tallen com si fos patata i te'l fregeixen. I a mi sempre m'havia fet cosa.
Fregit? El moniato fregit, sí?
Sí, o sigui, com si fessis una patata... Com si tu agafes una patata i la talles per fer-te les teves patates fregides. Mm-hmm. Fas el mateix amb el moniato, el fregeixes a la paella amb l'oli corresponent i després hi poses sal i és la cosa més bona que hi ha al món.
Bé, és veritat.
Sí.
Jo patates de moniato, o sigui...
Sí, jo vaig descobrir en un restaurant i jo m'ho vaig mirar allò una miqueta, que això no m'ho vull menjar.
Té un color més carabassa, no, el moniato?
Exacte, i com fregidet encara queda més com a tirant a negret, m'ho vaig menjar i em va encantar. Llavors ma mare m'ho va començar a fer i em va... És una cosa que sempre ho demano i ara cada setmana a casa la meva parella m'ho demano, m'encanta. És boníssim, t'ho recomano.
Per ella amb tu, d'una labòrit, entre els ous de codorniu, o no sé què eren. Més això, les patates de boniato. Més, què més li demanes?
Poca cosa, més soc molt típic amb el menjar.
Vaja, quin pavo, tu. Escolta'm, va, què volies comentar?
No, et volia comentar una notícia que, o una dada que la setmana passada ja la vam començar a notar, a explicar aquí amb el Lluís i la Inés, i és que deia que Suárez ja estava a punt de marcar, d'aconseguir la xifra golejadora de Maradona.
Quants gols va fer Maradona amb el Barça?
Mira, Maradona amb el Barça va marcar un total de 38 gols.
Amb quantes temporades?
Amb dos. Però bueno, sabem que hi va haver la lesió i tot el rotllo amb un total de 58 partits.
Ah, bueno.
Doncs bé, el Luis Suárez, que podríem dir que porta una temporada sencera, ja que recordem que no va debutar amb el Barça fins a finals d'octubre, amb 60 partits ha marcat 38. No són tants registres tan importants com els de Maradona, perquè...
Però ha jugat menys temps, no, Toni? Bé,
sí, però ha jugat un any, però en un any ha fet 60 partits el Suárez. I ha marcat 38 gols. Però és una xifra impressionant i bestial, perquè tu has de tenir present que també els gols de l'equip també els generen tant Leo Messi com Neymar. Vull dir, hi ha més a repartir. Per tant, és brutal lo de l'uruguaio.
Ara que parles això de gols, escolta, tu creus que aquesta temporada els golejadors porten pocs gols? Perquè quan un veu... Estem ja avançats, no?, de la Lliga.
Home, jornada 11, Neymar, 11 gols. Avui llegia...
Representa un per partit, no?
Sí, és brutal. Perquè...
Això està bé?
Home, sí, està bé, perquè tu has de tindre present que Neymar no només és l'únic jugador del Barça que marca gols, sinó que també se'l reparteix amb Suárez. Clar, és a dir, si el Barça ha marcat 25 gols, n'ha fet 9 al Suárez i 11 al Neymar, 20 de la Lliga els han fet ells.
Però per què està regla 3? No entenc per què el Ronaldo està tan i tan malament si en porta 8.
És que el problema és que els gols és una cosa discutible. És a dir, els gols no... Tu en pots marcar 8, però si tots els marques en un mateix partit i t'estàs després 9 jornades sense marcar, home...
Ja, això és com pillar o no pillar, no?
Exacte. I què passa aquí? L'important és anar marcant jornada rere jornada.
Estic absolutament d'acord amb tu, Toni, però deixa'm que també et pregunti més coses que també són d'interès. Quan tu vens tu aquí, jo sempre descobreixo coses, perquè saps que sóc un cafre total, però...
A veure què em sortiràs.
No, mira, se m'ha oblidat el que et volia preguntar-te. Però tenia relació amb el futbol, crec. És igual. Què em anaves a dir?
No, anava a dir que també vull sortir una estadística del Neymar, i és que Neymar, amb l'edat que de 23 anys, porta un promig golejador més interessant, més important, que el de Cristiano Ronaldo i Messi. Veurem què passa
en
el futur. Sí.
De veritat m'ho dius, més?
Sí. A veure, amb el Messi podríem dir que està una miqueta desdibuixat el nivell de gols, perquè el Messi havia jugat menys partits que el Neymar a nivell professional. Però en porta 183 Neymar per l'edat que té, i Messi a la seva edat n'aportava 150. 50. Ronaldo ja està molt lluny amb 118 gols.
Hem de parlar un dia de la paternitat dels jugadors, perquè si dius que té 23 anys ja és pare, no? A quina edat són pares dels jugadors?
Si molt joves.
Fem-les el contracte i has de fer un fill o no va així la cosa?
Més o menys, perquè també Marc Bartra, un altre jugador jove de la plantilla del primer equip, també fa poc ha estrenat paternitat. Ivan Rakitic ja té dos fills i també
té
26
perquè,
anys. 27.
Perquè et donin diners i tens que tenir gastos, no? O sigui, ho entenc així, Toni?
Bueno,
vols cobrar pasta? Pues has de tenir fills, perquè has de tenir...
Bueno, també és una manera, doncs, de...
Gastos declarats, es diu.
Gastos declarats, però tu vas per
I
un camí...
I futur de la Masia, potser.
Vas per un camí que no aniries desencaminat, i és que als clubs de futbol els interessa que siguin pares. Ah, perquè s'hi centren. Quan tu ets pare, ets una persona que en teoria estàs més centrada en una parella estable, per tant... interessa els clubs de futbol.
Molt bé. Carai, he pres moltes coses, Toni, avui.
Gràcies.
Tornes la setmana que ve o vols venir divendres?
La setmana que ve ens veurem.
Molt bé, això vol dir que divendres no has acceptat la meva invitació. Gràcies, Toni.
No. Deixem... De res, de
demà tindrem entrevista de l'Inés Granados. El Lluís no sé com estarà del coll, però demà dimecres no ve, per tant vindré dijous. Dijous jo tinc entrevista amb el Carles Julivets, per cert. Tu el coneixes, el Carles?
Sí.
Un dels grans mestres de la comunicació d'aquest país. I divendres segurament estaré sol, perquè tu has dit que no volies venir, per tant, anirem fent. Mario, gràcies per tot. Demà tornem. Amics, ha estat un privilegi, com sempre. Dimarts 10 de desembre. Saludem l'altre cop a l'Esther i al Toni. Espero que estigueu molt bé i que no trobareu més del compte. Apa, fins demà. Gràcies.
Un gran somriure, amb Pere Espinosa.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.